estem a la recta final de la legislatura. Jordi Mas, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
En una recta final hi ha molt de temps per pensar en el que es pot fer encara?
Home, hi ha molt de temps, hi ha moltes coses a fer. Moltes coses fetes i moltes coses a fer. El municipi és un municipi, evidentment, molt dinàmic, molt actiu, amb molt de projecció de futur i que, per tant, hem de continuar treballant. Això no vol dir que també ens imaginem coses, ens imaginem idees, projectes, que bueno, per manca de pressupost, per manca de finançament, perquè la situació era molt dolenta, doncs no s'han pogut fer durant aquests 4 anys, però que esperem poder-los fer en els propers.
Que us imagineu en una llista?
Sí, evidentment. Jo estic a disposició del partit i quan tinguem l'assemblea final, jo evidentment el que el partit pensi que haig de fer, ja estaré.
Us han dit alguna cosa?
Bueno, parlem i evidentment tenim la voluntat de continuïtat, tenim una voluntat de continuar treballant. Jo tinc també una mica la sensació que hem fet molta feina, però també ens hem quedat una miqueta a les portes de fer moltes coses més, no? I per tant aquesta sensació de no acabar de fer del tot el que un volia fer.
Amb tots els matisos que vulgueu, podeu tenir la sensació que heu fet molta feina, però que des del punt de vista de la percepció del carrer no ha estat valorada en la mesura de l'esforç?
Bueno, hi ha gent de tot, evidentment. Hi ha gent que no està contenta, hi ha gent que està molt contenta.
N'heu trobat de gent molt contenta?
Sí, hi ha gent que fins i tot em truca i em diu: ostres, Jordi, allò que deies tu que em baixaria el rebut de l'IBI, tens raó, aquest any m'ha baixat el rebut de l'IBI. Pues perquè realment hi ha gent que realment, que això costa més de... A vegades reconèixer les coses costa més que queixar-se, diguéssim, no? Que és una cosa, quasi un estat natural de tothom, eh? Vull dir, no hi ha cap cosa en contra, però realment a vegades la crítica i el reconeixement de que les coses funcionen, doncs a vegades costa una mica més.
Aquest Jordi Mas, però, que li reconeixen ara aquest coeficient multiplicador del 0,83, era el mateix que contemplava el coeficient multiplicador del 0,93?
Bueno, evidentment és una situació que evoluciona, eh? Pensem que això no és una decisió de Jordi Mas, sinó que aquí hi ha un govern que governa i un govern que evidentment té diferents posicions, diferents idees, diferents caps i per tant evoluciona, consensua, negocia, parla, dialoga, com ha de fer un govern. Un govern no pot agafar mai, com no ha estat mai, agafant posicions taxatives, sinó al contrari, escoltar, reaccionar, negociar, parlar, dialogar i al final, evidentment, cercar el millor per la ciutadania, que en aquest cas ha estat aconseguint una rebaixa molt significativa de l'IBI aquest any.
Des d'un punt de vista estrictament professional, no us cridaria l'atenció que algú us digués: mira, el 2014 el coeficient multiplicador Sitges ha estat del 0,98 i el 2015 serà del 0,83, 15 centèsimes per sota. Com a professional no diríeu: escolta'm, que heu fet bé els números? Però, no. O preveieu, què preveieu? Però si heu, sí, pogut rebaixar 15 centèsimes al final.
Sí, és que això ja ho hem dit des del dia 1 que vam arribar, ja vam dir que passaria això. Vam dir que els primers 2 anys serien molt durs, com així ha estat, per tothom, però vam dir que els següents 2 la cosa aniria molt millor, com així està sent, i que evidentment la pressió fiscal s'havia de reduir, com així està sent, és a dir... Jo penso que no hem fet res que no havíem dit que faríem.
Però no us crida l'atenció que durant l'aprovació inicial dels pressupostos es contemplés un coeficient multiplicador del 0,93 i en l'aprovació final del 0,83, que suposa un milió menys d'ingressos?
No estranya quan realment tenim un govern que evidentment necessita els vots d'alguna part de l'oposició per tirar endavant un pressupost i perquè l'Ajuntament funcioni, perquè tots els serveis públics funcionin i perquè la gent realment cobri, perquè les entitats cobrin, etcètera, etcètera, necessites un pressupost aprovat formalment i ben aprovat i per tant nosaltres estem en l'obligació de cercar la màxima sintonia o la màxim consens amb una oposició que ens reclamava la baixada del tipus al 0,85. Nosaltres vam agafar aquest compromís, vam agafar el compromís de treballar-ho, d'estudiar-ho, de mirar realment on es podia apretar més, on es podia apretar menys, i al final vam arribar a la conclusió de que era possible el 0,83. Tampoc no ens enganyem, és a dir, el pressupost sempre està equilibrat i per tant menys ingressos, menys impostos vol dir menys despesa pública, no? Per tant, amb el context d'un pressupost, que evidentment és una cosa que es pressuposa, no? que es preveu que passarà en el futur, hem aconseguit fer això pel benefici de tots.
Algú us va dir, Jordi, ho hem de baixar això si volem aprovar els pressupostos?
No, home, però això era evident, això ja va ser fruit del ple.
Us ho pregunto perquè heu deixat una reflexió des del punt de vista de l'home dels números, que és menys ingressos suposa menys despesa pública.
Sempre.
Sempre.
No falla. És que més ingressos...
Això d'alguna manera és un missatge que, dit avui, s'expressa a preu de carrer com allò de dir, bé, no gastarem allò que teníem previst gastar perquè ingressarem menys.
Sí, i també hi ha una certa, part i de previsió de coses. A vegades hi ha certes despeses que tampoc no les saps segur exactament quin import serà al final i mantens una mica de marge de seguretat per tal de no tenir cap problema amb aquell servei o amb aquell producte. No? Ara s'ha ajustat molt més i per tant, en definitiva, la despesa està molt més ajustada. Això vol dir que no es poden donar? No, això senzillament vol dir que el marge, diguéssim, de seguretat s'ha reduït i per tant no cal ingressar tant, però també no podrem gastar més del que està previst.
Voleu dir que encara s'haurà d'estar més pendent de...
Clar, s'ha d'estar molt pendent. Si la partida de despesa es baixa, doncs s'ha d'estar a l'aguait de no superar-la, evidentment.
És més difícil de complir aquest pressupost que el que es preveia sense la rebaixada del coeficient impositiu de l'IBI?
Home, una mica més difícil, segur. Tens més marge d'actuació, però això no vol dir que posi en risc els serveis bàsics essencials, evidentment. El que sí que, evidentment, té un cert grau d'atenció, un cert grau de rigorositat en el seu compliment més alt que el 0,83.
Perquè fins a quin punt aquest pressupost respon al fet que l'economia municipal estigui millor o respon a que des del punt de vista polític calia una aprovació del pressupost amb el màxim consens?
No, les dues coses. No s'hagués pogut aprovar el pressupost sense un acord polític. No s'hagués pogut aprovar el pressupost sense escoltar els grups i reaccionar davant de la seva opinió. Per tant, era obligatori, i com sempre ha estat, escoltar els grups de l'oposició, negociar amb ells, parlar amb ells i actuar en conseqüència.
La plataforma hi ha tingut alguna cosa a veure?
La plataforma sempre té a veure, tothom té a veure amb tot. És a dir, a vegades la gent es pensa que se la menys té o que no es té, diguéssim, en consideració el que diuen. El govern té l'obligació d'escoltar tothom, com sempre s'ha fet, i sempre es farà. És a dir, el govern escolta tothom i, evidentment, tots aquests inputs, totes aquestes observacions de la realitat conformen després la seva actuació, la seva execució. No estem aïllats del context econòmic, social, concret de la vila, en cap cas.
Algú pot creure, però, que aquest pressupost respon més que cap altre a la màxima que acabeu d'exposar, d'un govern que escolta tothom? Pot dir, doncs, home, doncs abans no...
Bueno, perquè abans
no s'havia notat tant en els números, això.
No, perquè abans havia un risc greu de fallida tècnica i econòmica, és a dir, pots realment, diguéssim, afluixar, per dir-ho d'alguna manera suau, quan tens marge. Abans no teníem marge, abans estàvem abocats al pou, i per tant amb el pou t'has de salvar com sigui. Una vegada ja hem superat aquesta fase i estem salvats, una vegada ja tenim el tren que estava descarrilat, el tenim a la via, doncs bueno, aquí pots anar més ràpid o més lent, això, però abans és que el tren no estava ni a la via, per tant la feina obligatòria era posar-lo a la via.
Heu estat molt ortodox amb això, eh?
Bueno, era un repte important, s'havia de fer i al final s'ha aconseguit. I jo penso que l'important ara és mirar cap al futur, posicionar Sitges en un lloc privilegiat en aquest entorn polític, social i econòmic que tenim a davant, i jo crec que amb això estem tots.
L'assumpció d'aquest repte pot haver deixat, no sé si dir, ferides polítiques? El govern es pot haver desgastat molt per assolir aquest repte?
Bueno, hi ha gent que evidentment no ho entén, o no li agrada, o no està d'acord. Evidentment, hi ha gent per tot. Però jo també confio que hi hagi molta gent que hagi entès que hem sigut capaços de redreçar una situació dramàtica per aquest municipi. La situació que ens vam trobar era absolutament de fallida tècnica, però d'una manera impressionant. Proveïdors que no havien cobrat no durant mesos, sinó durant anys. Gent absolutament, les nòmines pendents de cobrar, coses que realment no et fas creus de com s'havia arribat en aquella situació. Entitats socials, Càritas, Creu Roja, sense cobrar durant mesos i mesos i mesos l'aportació habitual amb aquestes entitats que són amb un servei social tan imprescindibles. La situació era tan dolenta que evidentment també hi ha gent que entén que redreçar això no era fàcil i que per tant la feina de gestió que s'havia de fer s'ha fet, dolorosa és cert, però s'ha fet de la mateixa manera que a vegades quan vas a un metge ferit te'n recepta un tractament dur, però bueno, si al final te'n surts, evidentment molta gent se sent agraïda en el fons.
Queden encara alguns, no sé si dir, alguna situació de risc? El finançament de Club Natació, de la piscina municipal o cas de Sitges Reference estan encara...
Sí, però no són situacions, diguéssim, que econòmicament poden posar en perill ja el nostre estatus. És a dir, poden haver certs, això que dius, hi ha certes elements, certs punts que potser cal, però venen més de la, diguéssim, de la situació jurídica institucional d'aquestes entitats, a vegades, que no pas d'un problema econòmic, en el fons.
No li pot suposar això cap trasbals a l'Ajuntament?
No, ara no. Pràcticament jo crec que si realment es continuen fent les coses, no crec que hi hagi cap, diguéssim, cap sorpresa en aquest estil. Per tant, concentrem-nos en el futur, en fer bé les coses tots plegats i en avançar cap endavant.
40 milions i mig d'euros és, què, un pressupost tipus per municipi com Sitges? O si ara allò marquéssim una previsió de futur més o menys ideal, encara estaríem a la part baixa del que podria ser un pressupost mig per un municipi com Sitges?
No, al contrari, si realment mirem pressupost per habitant, Sitges estem a la part alta dels municipis. El que passa que evidentment, i això aquí ningú li sorprèn, que nosaltres tenim una població, diguéssim, flotant, una població visitant, una població que ens visita molt superior a la censada, i per tant el nostre nivell de serveis, d'activitats, de tota la despesa que hem de fer per la gent que, a més, la que ens visiten, evidentment, sinó que els que viuen aquí, fa que, evidentment, aquest pressupost per habitant sigui una mica superior a la mitjana.
Us plantejo dues qüestions que venen, diguem-ne, del mateix lloc. Per una banda, segurament sense el ministre Montoro, l'Ajuntament no hagués pogut pagar les factures. Ho diguem així, d'una forma molt, diguem-ne, molt contundent, però en part és així.
És veritat.
I també des del govern central, o ha estat el govern central el que li diu a l'Ajuntament, com a molts altres ajuntaments i institucions locals, que vagi en compte en mantenir serveis que no són de la seva competència. Tot això ha passat en aquesta mateixa legislatura.
Sí, és
i una... fins a quin punt això pot condicionar ara el que succeeixi en el futur.
No, és important això que dius. Primera cosa, jo crec que també és important clarificar que, evidentment, el Pla Montoro ha ajudat a pagar els proveïdors, però no ens equivoquem que són uns diners que estem pagant nosaltres.
Mm-hmm. Sí, que ningú no ha regalat res.
Ningú ens ha regalat res en absolut. Són tots els sitgetans que estem pagant els deutes dels serveis que no s'havien pagat els sitgetans.
Fem un parèntesi aquí. Els estem pagant amb gust i ganes?
Ens estem pagant molt cars, evidentment.
Molt cars.
Molt cars, evidentment. Però senzillament el Montoro, l'única, diguéssim, cosa positiva que va fer és convèncer els bancs perquè ens deixin els diners.
D'acord. Però des del punt de vista allò més pragmàtic, algú pot pensar que Sitges està pagant amb gust i ganes allò que no va pagar en el seu dia.
Sí, és correcte, sí. És així mateix. Evidentment és el que sempre hem dit, els dèficits del passat ens han fet un llast en el desenvolupament actual.
I assumir el Pla Montoro suposat també per l'economia de l'Ajuntament, un llast important.
Sí, evidentment, ha sigut uns interessos que hem hagut de pagar per tal de liquidar les partides anteriors que no s'havien liquidat, els imports que la gent no havia percebut. En qualsevol cas, també és una bona notícia d'aquest any que els pagament a proveïdors l'hem liquidat totalment, és a dir, tots els deutes derivats o tots els crèdits derivats del Pla Montoro ja estan pràcticament, si no és ara, en els propers mesos, pràcticament liquidats. Per tant, hem patit, sí, hem tingut una diguéssim, significativament hem hagut de patar el cinturó, sí, però ara estem en una posició molt més interessant pel futur.
Per assumir el Pla Montoro, l'Ajuntament havia presentat tot un seguit de números i
correcte,
propostes de futur, més o menys, en uns 10 anys vista.
Correcte.
L'Ajuntament, no sé si dir, ha assumit amb més celeritat de la necessària aquests pagaments amb l'objectiu d'arribar a un nivell de deute que permetés de nou poder-se finançar?
Correcte, i a més per una cosa també econòmica, és a dir, si tu tens un crèdit al 6% que diguéssim, durant els propers 10 anys hauràs de pagar un 6% anualment, però escolti'm, és allò típic, no? Quan puc liquidar un deute, doncs potser m'estalvio interessos, què és el que passarà? És a dir, realment, amb aquesta actitud, no és una actitud absolutament irresponsable, sinó al contrari, és una actitud que té moltes coses positives. Una, t'estalvies en el còmput global, t'estalvies diners, i segona, que és la que tu has dit ara, permet arribar a un nivell d'endeutament que permet, diguéssim, a Sitges ja per primera vegada tenir una possibilitat d'inversió futura totalment lliure i neta i plena, que no havia passat fins ara. Fruit d'això són aquest famós milió dels pressupostos participatius, que realment demostren 100% quin era l'objectiu i quin és el tarannà d'aquest govern. Poder-se ser capaç de sanejar-se financerament per tal de poder invertir en allò que el poble vol, que és exactament el que hem fet.
Ara ens hi ficarem en els pressupostos participatius, però a partir també d'això, aquest pagament, diguem-ne, amb aquesta celeritat, creu el regidor que ha tingut conseqüències també en l'àmbit social?
Segurament ha tingut conseqüències, però la conseqüència principal és que tothom cobra el dia a l'hora com és normal. És a dir, si realment la conseqüència ha estat que les entitats cobren, que Creu Roja, Càritas, etcètera, 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 cobren el dia i com els hi toca, doncs benvingut, diguéssim. Que hem patit tots? D'acord, estic totalment d'acord i ho assumeixo, però que el patiment ve de fruit d'una època que realment s'havia estirat molt més al braç que la màniga.
Per explicar-ho clarament i amb tots els matisos que vulgui el regidor, l'Estat li diu ara a l'Ajuntament que no mantingui determinats serveis que no són de la seva competència, encara que tinguin
correcte,
un ús social i un objectiu social?
Això és bastant greu, és certament una situació que a nosaltres ens afecta poquet, altres municipis els afecta moltíssim, vull dir, la famosa llei aquesta, l'Arsal, és com estem veient en altres àmbits, dia a dia, és un intent d'una recentralització, un control des del centre com no s'havia vist mai, és diguéssim retirar les competències en moltes coses que realment dels ajuntaments es poden fer millor. I jo parlo, diguéssim, des de la cosa que més em toca, per exemple, l'atenció als ocupats, l'atenció a la promoció a l'ocupació, totes aquestes activitats es poden fer molt millor des de l'àmbit local, molt millor. Qualsevol cosa que sigui retirar aquestes competències des del lloc on es produeixen, des del lloc on tens realment la gent aturada, cap a Madrid, és una cosa absurda. Absolutament.
Perquè l'Ajuntament pugui defensar el seu paper en determinats serveis, que hores d'ara té en marxa, què ha de passar?
No, ha de passar...
Què li ha de dir a l'Estat? Que me n'ocupo jo i que me n'encarrego jo?
I que és una despesa sostenible i que és un servei, per dir-ho així, sostenible. Per tant, hem de ser prou imaginatius, prou hàbils, com per demostrar que els serveis que fem, que són necessaris per la ciutadania, no, diguéssim, no perjudiquen, en definitiva, el que l'Estat vol, Passa que ho vesteix amb una carcassa que ens perjudica, però en definitiva el que l'Estat vol és no tornar a una situació d'impagament total, de que els proveïdors no cobrin. Tu, mentre puguis pagar els proveïdors, com és el cas, i mantinguis un nivell econòmic suficient, hauries de poder, diguéssim, donar servei als teus veïns conforme tu creus.
Aquesta seria, diguem-ne, la interpretació d'un servei sostenible?
Sí, un servei sostenible...
Ho diem perquè no és el mateix una rendibilitat social que una rendibilitat
econòmica.
Sí,
totalment d'acord. El que passa és que hem de ser, com he dit, hem de ser hàbils i hem de ser prou intel·ligents com per organitzar, muntar serveis sostenibles que puguin tenir a la vegada la rendibilitat social, que això és la gràcia de millorar la gestió que tots ens cal.
Anem per l'àmbit del pressupost participatiu. I no sé si, d'alguna manera, l'experiència d'aquest any, que és una experiència també amb molt d'èmfasi, perquè, segons ens diuen, l'Ajuntament de Sitges és un dels ajuntaments que més diners ha posat sobre la taula en el pressupost participatiu,
correcte,
també pot portar implícit alguns dilemes d'altra mena. Aquells que puguin pensar, home, amb 1 milió d'euros, l'Ajuntament, per exemple, hagués pogut pagar un metge per tenir obert el CAP i que les farmàcies de guàrdia estiguessin obertes a la nit.
Això ojalà, no és tan...
No és tan fàcil?
No és tan fàcil.
Per què?
Ho he preguntat, això és un tema que em preocupa molt. És un tema que...
Ho dic per l'ús dels diners, eh?
Sí, no, però tot té una explicació.
Aquells que puguin dir, home, hi ha moltes coses que segurament són necessàries,
n'hi ha moltes
altres que l'Ajuntament ja hauria de tenir en compte sense necessitat d'un pressupost participatiu, com són totes aquelles relacionades amb la via pública o amb el manteniment d'equipaments, però més enllà d'això n'hi ha algunes d'aquelles de més o menys peremptòries que han estat fruit de debat i que potser algú podria dir, doncs home, amb aquests diners podem fer això.
El tema del CAP realment és un tema que em preocupa, que m'he entrevistat amb representants del CatSalut, de la Generalitat, tant de la Generalitat com també de la delegació local, del CatSalut i de l'Institut Català de la Salut. I realment el problema, estem treballant amb ells perquè realment puguem intentar aconseguir que hi hagi, que solucionem una mica els dos o algun dels dos problemes greus que tenim. Un és el tancament del CAP a les nits, no? I un, derivat d'això, el tancament de les farmàcies. Aleshores estem treballant amb això perquè, clar, segons la planificació de la Generalitat de Catalunya, Sitges és un municipi segons ells, i una mica amb això estem treballant per discutir-los i per rebatre'ls una mica tot aquest èmfasi, i ho lligarem el que deia abans, no? Sitges era un municipi que no utilitzava el CAP a la nit. Segons les dades oficials, s'utilitzaven, em sembla recordar, que era de l'ordre de 0,6 visites per nit, una cosa així. El fet és que pels criteris i pels indicadors de la planificació del Departament de Salut, Sitges, com altres CAPs de Catalunya, es van tancar. Clar, el que estem discutint, el que volem acabar de fer veure a la Direcció General de Planificació, en aquest cas del Departament de Salut, és que nosaltres tenim, com he dit abans, uns serveis, una població atesa molt més gran que el número de targetes, per dir-ho així, que tenim registrades, per entendre'ns, no? Aleshores, estem fent uns números per tal d'intentar rebatre aquesta planificació, intentar tombar el fet de que el CAP no està obert a les nits, malgrat que, com diem, és un CAP que no s'utilitza, no perquè no sigui de qualitat, al contrari, el servei és un dels CAPs més ben valorats, no hi ha pràcticament queixes, és un servei de molta qualitat, però el seu baix ús realment fa que no es mantingui obert. El fet de derivat d'això, segons ells, també és que Sitges, per sobre de la mitjana de la comarca, inclús per sobre de la mitjana de Catalunya, els ciutadans de Sitges tenen molta sanitat privada, han contractat molta sanitat privada que utilitzen més que la sanitat pública.
Això també ho diu la Generalitat?
Sí. Això ho diuen les estadístiques, és veritat, és a dir, sí, els ciutadans de Sitges en general, com a mitja, contracten més sanitat privada que sanitat pública, amb la qual fa que la sanitat pública estadísticament clar, no vegi un gran ús de la sanitat pública i per tant sortem perjudicats. Per tant, és aquest debat que ara estem tenint amb la...
Però és un debat una mica estèril, perquè si es tracta en definitiva de procurar un servei, l'usuari de la sanitat pública com el de la privada en algun moment necessitarà una recepta per anar a una farmàcia.
Correcte.
Per tant, vagi on vagi, si al final li donen una recepta per anar a buscar un medicament i la farmàcia està tancada...
Aquest és el segon debat, i aquest és el segon debat amb les farmàcies.
Perquè aleshores seria molt senzill, és a dir, si hi ha un CAP tancat que gairebé no hi va ningú i hi ha molta gent que contracta sanitat privada, doncs hi ha molts usuaris potencials d'un servei
Correcte.
De farmàcia a la nit.
Tens tota la raó. I aquí és,
així
i aquí
de senzill.
No, és que és
i, no,
així
i no hauria de ser així, eh?
No,
però,
així
si,
mateix,
però si és que hem de fer valer l'estadística també diria això.
Però aquest altre debat, aquest altre punt, és el tema de les farmàcies, que tu bé dius, i em vas preguntar la darrera vegada que què passava en les farmàcies.
És que veu deixar anar un dia una frase que
les farmàcies...
La torno a repetir,
Sí, les farmàcies no volen obrir perquè diuen que hi ha un decret de la Generalitat amb el qual no estan obligats on no hi ha cap. Però tu ara estàs dient una cosa, tens tota la raó del món, i això és el nostre argument per tal d'intentar poder tornar a obrir les farmàcies, és que, malgrat que no estigui el cap, bé hi ha sanitat privada que emet receptes, però a més... bé hi ha sanitat pública, perquè el servei, diguéssim, malgrat que no estigui obert al CAP, l'atenció domiciliària, l'atenció sanitària existeix perfectament, és a dir, el metge de la Seguretat Social ve a Sitges a la nit a tractar qui necessiti.
Crida per això l'atenció, és a dir, la Generalitat es veu capaç d'argumentar que com que amb un CAP hi ha poca presència, doncs el podem tancar.
Correcte.
I en canvi no s'accepta tant que un farmacèutic pugui dir, escolta, jo la meva estadística és que a la nit em venen tants, per tant
sí,
tanco.
Sí, sí. No, estem amb aquest debat, i això és un debat que ens preocupa molt, que estem treballant a sobre.
Perquè les farmàcies no estan complint cap il·legalitat.
No, ja segueixen un decret. Elles, segons el seu col·legi de farmacèutics, estan seguint el decret de la Generalitat. Nosaltres, com et bé dic, no estem massa d'acord i rebatrem una mica i acabarem de rebatre per tal de fer-los entendre, com des del primer dia els hem dit, que no pot ser o no pot ser que a Sitges no hi hagi un servei a la nit.
És que recordem una d'aquelles frases tan contundents que a vegades ha deixat anar Jordi Mas, d'allò de les farmàcies estan tancades perquè volen.
Sí, exactament.
És exactament així.
Exactament. Perquè si volen, podrien obrir.
I qui us hi paga?
Bueno, evidentment...
Quan porten tres mesos d'endarreriments...
No, però una cosa és que la Generalitat no els hi pagui, això és una cosa. Però una altra cosa és que el negoci de Sitges a la nit, a mi em sembla, evidentment ells diuen que no, jo ho reconec i ho respecto, ho respecto profundament, però a mi se'm fa difícil entendre que una farmàcia a la nit a un municipi com Sitges no sigui rentable. Ells diuen que no, jo dubto, jo els respecto, perquè evidentment ells tenen els números i saben més que... A mi se'm fa estrany de que amb el dinamisme que té Sitges, amb la vitalitat que té Sitges, no sigui viable una farmàcia a la nit.
Perquè, tornant al principi, l'Ajuntament li podria proposar a la Generalitat, escolta'm, si convé, jo pago un metge aquí al CAP...
Sí, això ho hem dit.
I l'obrim. Sí, i la Generalitat que diu que no.
No, clar, perquè diu que no va gent. És que no és el... És a dir, no és un problema realment d'atenció sanitària, perquè l'atenció sanitària no falla. No, tothom que vol estar atès se l'atén.
Jo pregunto allò, senzill. Perquè el CAP estigui obert, fa falta un metge.
Correcte. Bueno, falta un metge i fa falta algú que obri i falta una sèrie
de serveis. D'acord. Aleshores... Si l'Ajuntament procura els mitjans perquè hi hagi un metge i algú que d'allò i el CAP estigui obert, les farmàcies automàticament podran obrir.
Bueno, això una mica és la, això és la idea, si això, amb això estem treballant.
Això no es pot fer?
En principi, de moment no.
De moment no.
Esperem que algun moment es pugui fer. De moment estem amb això, estem buscant fórmules, però clar, tampoc... El que tampoc no podem fer, i això una mica també és la nostra responsabilitat, és malbaratar recursos, és a dir, també hem de ser una miqueta lògics i si realment hem de pagar un metge, si no va ningú, potser ens ho pensem bé. Per tant, és qüestió de realment buscar quin és el mecanisme per tal de garantir al 100% que tothom pugui rebre el servei. que dic que no és el problema, sinó que és una mica a vegades la percepció que un pot tenir de que el CAP estigui tancat té menys servei quan realment l'administració de la Generalitat en aquest cas diu que no. Estem treballant tot això.
Perquè pregunta final, que suposo que és una pregunta a la qual el regidor i molts altres poden contestar en el mateix sentit. No deu ser massa acceptable que després de 3 anys i mig Sitges continuï sense tenir un servei de farmàcia de guàrdia.
Totalment d'acord. Les farmàcies han adoptat aquesta posició. A mi em sembla poc lògica, però evidentment no som, diguéssim, jurisdicció capaç de fer obrir les farmàcies per decret.
L'han adoptada perquè l'administració tampoc ha complert sempre?
Probablement tenen també tots els seus arguments, evidentment.
Què és més fàcil, arreglar lo de les farmàcies o lo de les terrasses?
Bueno, les dues coses són complicades. Les terrasses realment, ara ho comentava abans, és a dir, és un problema greu, però que ha estat relativament sempre. Jo recordava fins i tot articles teus de la crònica local on en el 2010 es deien absolutament el mateix que s'està dient ara de les terrasses. Vull dir que el problema de terrasses a Sitges sempre hi ha hagut i sobretot concentrades durant uns mesos, evidentment, a l'estiu. Les terrasses tenen una ordenança que ve del 2009 i que són les que segueixen absolutament i bastant escrupolosament totes les autoritzacions. Les autoritzacions de terrasses segueixen escrupolosament el que diu l'ordenança. Per tant, no hi ha massa dificultat. Ara, què passa? Que alguns, i ara anem ja una miqueta a la part del privat, no? Que alguns empresaris, alguns explotadors de locals de restauració sobrepassen els seus límits, doncs això és una mica també el que estem, és intentar fer-los entendre que tenen una responsabilitat sobre l'impacte del seu negoci. Això ens ajudarà en certa manera també, i ho estem també treballant, com sabeu, en el tema de l'ordenança de sorolls. Cal fer que l'empresari, que el bar, que el restaurant, que el bar musical sigui conscient de l'impacte que té la seva activitat i també, evidentment, la seva terrassa, perquè això és part del seu negoci i, per tant, com a empresari responsable ha de ser, diguéssim, també responsable de l'impacte de la seva activitat. I, per tant, aquí, una miqueta, en aquest camí de fer-los guanyar responsabilitat i compromís, estem.
Em sembla que han passat 3 regidors, o sobre el tercer, que li ha caigut la patata calenta de les terrasses, i sempre hi ha hagut, si fa o no fa, el mateix obstacle, no?
Bueno, és que és un obstacle, diguéssim, difícil de suportar o difícil de traspassar en el sentit següent. Evidentment no pot haver un policia a cada terrassa, ni un inspector a cada terrassa constantment les 10, les 12 hores del dia que estigui oberta.
En això segurament la majoria estarà amb vostè.
No podem, i per tant no podem, diguéssim, i això una mica a vegades la gent no ho entén, no? És a dir, no podem tenir, diguéssim, la gent ho veu constantment, per dir-ho així, perquè constantment la gent passa, l'autoritat pública només pot veure quan va allà i ho certifica. Aleshores, a vegades la gent no... Hi ha una mica d'incongruència, no? Entre, no? Una mica de distància, de diferència entre el que veu la gent, el que observa la gent i el que l'administració pot certificar. Llavors, aquesta diferència és bastant més difícil del que ens pensem.
I el ciutadà li pot dir a l'administració serveix de poc una determinada normativa que escrigui l'administració si després la pròpia administració és incapaç de poder-la complir fins al final. Bueno, en el dia a dia.
Com tantes coses, és a dir, és com si vas pel carrer i veus un cotxe que es passa un semàfor en vermell.
Us ho dic per allò, no, perquè l'administració sí, li pot demanar sí, perquè, al ciutadà sí, determinades responsabilitats o esforços, no, com ha estat aquesta
sí,
legislatura.
Però és qüestió de treballar en aquesta línia.
I el ciutadà es pot dir, teniu una normativa i sí, no s'acaba de complir.
Però, per exemple, això que estic dient, un semàfor, imagina't, ja ningú s'estranya o ningú s'altera de que un cotxe passi un semàfor en vermell. Ostres, aquest tio... Però ningú... Però la solució a això ha estat molt fàcil, ha estat posar una càmera de fotos, un control fotogràfic que controli, que això passa i existeix, que realment està passant això. Clar, incorporar la tecnologia per fer un servei de disciplina, en aquest cas de terrassa i tal, és un bon camí, i també és el camí que estem treballant. És a dir, cada vegada més hem d'incorporar, no tenim, ningú té prou recursos humans per tal de controlar cada semàfor, posem una foto, una càmera de fotos, per tal de detectar un sensor que detecti quan algú passi un semàfor en vermell. Això és el mateix. És a dir, no tenim sistemes de, diguéssim, recursos humans suficients per controlar totes les activitats d'oci que hi ha en aquest municipi. Intentem buscar maneres, intentem innovar en la manera de detectar, de controlar, de saber aquells establiments que realment ultrapassen l'ordenança. I això és un procés que és lent, perquè has d'estudiar bé el procés tecnològicament, mirar la normativa i el procediment per tal d'implantar-ho i que sigui legal després, que no sigui fàcilment impugnable. Per tant, diguéssim, és un problema també d'economia de serveis.
Que demaneu una certa condescendència ciutadana?
No, jo vull que entenguem les coses una miqueta en el seu punt, o m'agradaria que veiéssim una mica les coses al seu punt. És molt difícil tenir algú mirant constantment a cada minut totes les terrasses. Hem de buscar mecanismes que això ens ho superin,
a veure si algú...
amb la col·laboració de l'establiment.
Però a veure si algú us dirà, l'Ajuntament està més capaç de trobar sistemes per cobrar que no de trobar sistemes per vigilar.
No, els sistemes per cobrar són els de sempre, vull dir que no tampoc no hem inventat res de l'altre món. Però bàsicament
allò de si jo no pago em vindran a buscar, però si davant del meu establiment tinc un top manta dia sí dia també, la feina serà meva perquè
sí, això
perquè n'hi pugui ser.
És la percepció que a vegades té la gent. Moltes d'aquestes coses...
A vegades certa, regidor?
No, més que certa, que a vegades el mecanisme pel qual es fa una cosa i l'altra és diferent, els recursos que s'esmercen en una cosa i l'altra és diferent, o que inclús a vegades, en el nostre cas, moltes de les, diguéssim, dels processos de recaptació estan derivats a la Diputació, a l'organisme de recaptació tributària de la Diputació de Barcelona, i per tant, quan tenen tanta massa, diguéssim, de rebuts, per dir-ho així, per fer, tenen capacitat de muntar una estructura capaç de ser molt més eficients.
L'Ajuntament en el futur serà capaç de poder adaptar la seva estructura a una demanda tan complexa com la que pot generar...
És un gran repte, és el repte. És
no ho ha aconseguit repte. Fins ara?
Costa, hem estat, diguéssim, hem estat 2 anys immersos en una problemàtica greu de costos i de despesa, diguéssim, i de control econòmic molt important. Estàvem, com hem dit, amb el tren descarrilat, i durant 2 anys i escaig l'hem sigut capaços de posar-lo a la via. Ara, ojalà comencéssim a partir d'ara, diguéssim, no? Perquè realment sí que penso que seríem capaços de canviar això que tu dius, no? De millorar amb l'estructura, de millorar també amb els serveis als ciutadans, que evidentment fan falta, i també evidentment d'aquest mecanisme de control / jo diria compromís de l'establiment que conjuntament hem de fer que les coses millorin.
Això té a veure amb la normativa, amb la necessitat d'actualitzar-la o senzillament amb aplicar-la?
Amb tot junt. La normativa i la manera com s'implementa i com s'aplica han d'anar junts, i això a vegades no està ajustat del tot, i per tant, com que també a vegades interfereixen o intervenen, vull dir, diferents departaments, diferents serveis dintre l'Ajuntament, les peces del puzzle a vegades no encaixen del tot, i és una mica la feina nostra que encaixin del tot i que funcioni tot com un rellotge.
Això és el que teniu la sensació, que ha quedat pendent?
Jo crec que queda pendent perquè no hem tingut els recursos suficients per fer-ho, però és un dels reptes que ens estem posant, i que si el ciutadà de Sitges vol, s'haurà de fer la propera legislatura.
Són les 11 de moment sobre la taula, un pressupost de 40 milions i mig de pessetes d'euros, i com diu el regidor, una mica més difícil de complir que el que estava previst en un principi, perquè tot va més ajustat arran de la rebaixa del coeficient multiplicador de l'IBI. Tindrem ocasió de parlar-ne. Hem encetat una nova roda de portaveus d'aquest 2015. Jordi Mas, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Fins la propera, a les 11. Tornem en 5 minuts.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.